Les notícies de la Cala Ràdio, amb Daniel Rodríguez.
Demà s'acaba el parc infantil de Nadal més llarg dels darrers anys. Durant 8 dies, uns 90 nens i nenes de la població d'entre 3 i 12 anys han gaudit de la tradicional cita d'esplai nadalenca amb diferents activitats, sortides i tallers. Tema avui a la portada de les notícies de la Cala Ràdio, el primer informatiu d'aquest any 2016. És dilluns 4 de gener i l'actualitat ens porta també que s'ha arxivat l'atropellament d'una noia per un trenasco durant la festa major. La víctima de 16 anys va sortir del concert i va morir en travessar les vies per fora del pas a nivell que hi havia a prop. Un altre apunt ferroviari es restableix la circulació entre Móra la Nova i Ascó. 3 dies després, un vagó d'un tren de mercaderies va sortir dels rails per on circulava després de topar contra la paret d'un túnel el dijous. Arranca la campanya Prou per sensibilitzar dels accidents a l'N340. Pinten siluetes als punts negres d'alta sinistralitat de la via, la primera de moltes accions que preveu el moviment veïnal. L'estat espanyol no aprova el pla de Conca de l'Ebre desobeint el mandat europeu. El govern espanyol havia insistit al llarg de 2015 que calia aprovar-lo abans d'acabar l'any per complir amb els requeriments europeus. I el Festival del Tebre Dansa s'acosta al riu. Els organitzadors presenten la 12a edició del certamen amb un conveni de col·laboració signat amb l'Ajuntament. I per últim, a l'informatiu, avui parlarem del primer ebrenc del 2016, que és Lluc Inestia Lavernia. Va néixer a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, sols una hora després de les campanades que anunciaven l'arribada del nou any. Són els temes d'avui dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. Demà dimarts finalitza una nova edició del Parc Infantil de Nadal que organitza la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Durant 8 dies, una norantena de nens i nenes d'entre 3 a 12 anys han participat d'aquest parc que s'ha desenvolupat en dos recintes, el pavelló poliesportiu i el gimnàs de l'Institut de Secundària. D'entre les activitats que destaquen, s'han realitzat un taller de castells, de postals, científic o de treballs manuals, així com sortides i excursions a la platja o al Parc del Bon Repòs per fer activitats esportives. Els més petits han pogut gaudir de diferents inflables amb obstacles, d'una ludoteca, una carpa amb jocs d'habilitats o llits elàstics. Així ho valora molt positivament el regidor de Joventut, Vicent Lleó.
Des de la regidoria de Joventut, pues, estem molt contents per la resposta que hem tingut de la gent del poble. 90 crios han participat de diferents edats. Si tot i que havien pujat una miqueta el preu, perquè l'any passat van ser 6 dies i aquest han sigut 8, doncs vam entendre que havíem de pujar una miqueta, crec que la gent ha respost prou bé. Pel demés, doncs, ja els canvis d'un any a l'altre han estat que, per exemple, hem apostat més per lo que és el tema divulgatiu. Hem contactat a l'empresa Plankton perquè demà faiga uns tallers, però una mica científics, per agafar el cuquet de la investigació marina als nostres xiquets. I també, pues, hem continuat apostant, pues, perquè els castellers, com estan avui, estan fent un taller als nens nostres, i diferents tallers de pintar pedres, de fer postals, de Nadal, pues, un tema relacionat amb els dies que tractem.
Cal destacar que la 12a de monitors, tots de la població, tenen les titulacions pertinents de monitor o premonitor de lleure o d'educador infantil. Ara la regidoria de joventut començarà a planificar el pròxim parc infantil que tindrà lloc per Setmana Santa per donar-li un nou enfocament més didàctic. Anem ja amb la informació territorial. L'Audiència Provincial de Tarragona ha confirmat l'arxivament de la causa oberta arrel de l'amor per l'atropellament d'un tren d'una noia de 16 anys durant un concert al costat de l'estació de tren d'Ascó. Per als pares de la víctima, tant l'Ajuntament d'Ascó com l'empresa contractada per organitzar l'acte i l'empresa de controladors van poder incórrer en una imprudència a l'hora de concebre i executar un esdeveniment musical al costat de les vies del tren. Els fets van passar cap a les 4 de la matinada del 24 d'agost de 2013. A la plaça plaça de l'estació d'Escós s'estava celebrant un concert dins les festes majors del municipi. La noia va decidir sortir del recinte i travessar les vies, sembla ser per anar a orinar. Va ser en aquest moment quan va resultar morta per un tren. El jutjat d'instrucció de Gandesa va obrir diligències i el 16 de juny de 2014 va dictar una interlocutòria on s'acordava el sobreseïment lliure. El jutge considerava que l'atropellament mortal va ser degut a la conducta portada a terme per la víctima, sense que es pugui atribuir alguna responsabilitat, ni que sigui per imprudència a terceres persones. La decisió no va agradar als pares de la víctima, que van presentar un recurs d'apel·lació davant l'audiència provincial. El seu advocat, en l'escrit, argumentava que els organitzadors del concert i el personal de l'empresa de seguretat haurien pogut incórrer en algun tipus d'imprudència per no garantir la seguretat de la festa, permetent que els assistents poguessin lliurement accedir a les zones de les vies sense adoptar els elements de mesures de cura. En aquest sentit, un testimoni va dir que les tanques no estaven unides per brides i que entre elles hi havia un espai d'uns 90 centímetres per on va passar sense haver-hi cap vigilant ni controlador. I un apunt ferroviari més en aquest sentit, parlant de que la circulació entre Móra la Nova i Ascó va quedar restablerta ahir a les 3:50 de la tarda, després de que Adif finalitzés els treballs de reparació causats pel descarrilament d'un tren dijous al matí. Un vagon de tren de mercaderies de Transfesa va descarrilar després de topar contra la paret d'un túnel a la línia R15 a Móra la Nova. Segons va informar Renfe, el tren no transportava materials perillosos i tampoc hi va haver ferits. Des de aleshores, la línia havia quedat interrompuda i s'havia habilitat un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. La pintada d'unes siluetes a l'aparcament del restaurant Can Bolet va donar el tret de sortida dijous de la campanya Prou de conscienciació sobre els accidents de trànsit a l'N340. A partir d'ara es pintaran més siluetes de persones al llarg d'aquesta via, indicant que aquell ha estat un dels punts negres on persones han perdut la vida. La campanya compta amb la participació de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, l'Associació de Víctimes d'Accidents de Trànsit, l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit, els sindicats UGT i Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, associacions de veïns del Maestrat, Mitjor de Vinaròs, l'Associació de Taxistes de les Terres de l'Ebre i de Transportistes d'Espanya, entre altres entitats. L'N340 està tan tacada de sang que a qualsevol lloc es poden pintar les siluetes. No és tan important el lloc, sinó que els cotxes ho vegin i aixequin el peu de l'accelerador, explica el president de la Federació de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro. A més de les pintades, la campanya de sensibilització també efectuarà gravacions i entrevistes a persones afectades en un accident de trànsit, com ara les ambulàncies, els Mossos d'Esquadra o els bombers. Primer acceptem el mea culpa. Molts accidents són perquè no parem el suficient compte a la carretera. Mirem el mòbil, fem avançaments imprudents i encara que tu ho facis bé, potser el que ve en un altre sentit no ho fa, detalla el president. Però després, sense dubte, la part reivindicativa és la que l'administració no dona solució. La majoria són xocs frontals i amb dos carrils s'evitarien molts morts. El moviment veïnal agraeix la solidaritat i el suport que ha rebut des de moltes entitats. A Navarro afirma que aquests dies de Nadal el tema de conversa a les cases de les Terres de l'Ebre ha sigut l'N340 i no qui governarà el país. El pròxim tall de l'N340 que faran els veïns de les Terres de l'Ebre per denunciar la sinistralitat a la via i reclamar la gratuïtat de l'AP7 serà el pròxim dijous 7 de gener. L'executiu del govern espanyol no ha aprovat de manera definitiva el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre 2015-2021 abans del 31 de desembre de 2015, tal com li requeria la Comissió Europea, fet que ha satisfet a la plataforma en defensa de l'Ebre. Abans d'aquesta data límit, el govern espanyol havia d'haver revisat i aprovat tots els plans de conca de l'Estat, tal com estableix una directiva europea, que s'havia insistit al llarg de l'any. Tots els plans sectorials s'han aprovat, a excepció del de l'Ebre, envoltat per la polèmica, la ferma oposició catalana i dos requeriments del mateix organisme europeu exigint modificacions substancials del document. En diversos comunicats de premsa, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient informava que l'aprovació, dins el termini fixat del 31 de desembre de 2015, de tots els plans permetria disposar d'informació detallada de les masses d'aigua i igualar el ritme de la planificació i meteorològica espanyola amb el de la resta de països europeus, fet que comporta poder disposar de fons comunitaris. Així les coses, el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, adverteix que l'estat espanyol s'exposa a dos procediments d'infracció per part de la Comissió Europea, un per l'incompliment de terminis i el segon per l'incompliment dels dos requeriments presentats al llarg del 2015, un al gener i l'altre a l'agost, en cas que el pla no sigui modificat d'acord amb les seves pretensions. I fins ara el document és el que mateix, el pla en vigor, que manté la pèssima regulació de cabals ecològics per al tram final del riu, 465.000 noves hectàrees de regadius i 56 nous embassaments, només 8 dels quals amb finançament. Els requeriments europeus, precisament, consideraven excessives les noves hectàrees de regadiu i calia justificar-les, i reclamava un informe dels costos d'embassaments. La revisió del pla va ser aprovada pel Consell de l'Aigua de la Demarcació de l'Ebre al mes de setembre i pel Consell Nacional de l'Aigua de rang estatal setmanes després. El Festival del Tebre Dansa, que aquest any celebrarà la seva 12a edició, ha presentat aquest dissabte les novetats del certamen. La més destacada és la nova ubicació del festival, que se celebrarà al Parc del Riu i permetrà, segons els organitzadors, obrir l'esdeveniment al riu Ebre i apropar-lo també al centre del municipi. En aquest sentit, els professionals de les arts escèniques, els artistes i els veïns del municipi podran conviure durant les dues setmanes que dura el certamen. A més, el festival ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Deltebre, que ha incrementat en un 50% la seva aportació per la celebració de l'esdeveniment. El certamen passarà a celebrar-se al poble de Jesús i Maria. Amb el nou espai s'habilitaran dues zones, una de formació, on s'instal·laran les carpes destinades a les classes per als participants professionals i amateurs, i una altra lúdica, on s'instal·larà una carpa on es faran els espectacles a la nit. A més, en aquesta zona hi haurà un espai d'oci on hi haurà la possibilitat de menjar i beure alguna cosa abans i després de les exhibicions. Es comença a fer realitat, doncs, la idea d'apropar-nos més al riu, ha apuntat el director artístic del festival, Roberto Olivan. El director del festival, reconegut amb el segell europeu d'excel·lència EFE 2015-2016, ha apuntat que amb la nova ubicació s'afavorirà la relació entre els veïns del poble i els artistes. Segons Olivan, es farà una barreja dels professionals i de la gent de les Terres de l'Ebre, que després de l'espectacle podran trobar-se amb l'artista i comentar l'actuació a la zona d'oci, tot plegat davant d'un panorama tan únic i especial com el riu Ebre. En l'edició anterior, el Festival del Tebre Dansa va rebre la visita de 10.000 espectadors en dues setmanes. Enguany el certamen se celebrarà entre l'11 i el 24 de juliol. Esperem que tothom guardi aquestes dates per venir a visitar-nos, ha dit Olivan. I parlem del primer bebè d'aquest 2016 nascut a les Terres de l'Ebre, que és Lluc Inestia Labèrnia, que va néixer a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El nen de 4 quilos i 52 centímetres d'altura va néixer a la 1 i 5 minuts de la matinada del primer dia de gener, amb un part natural, amb epidural i sense complicacions. Tant ell com la seva mare es troben en perfecte estat de salut. Els joves pares de Lluc són la Beatriu i Joan, els dos de 28 anys i de Tortosa. Ella treballa en una perfumeria i ell és un escultor molt conegut de la ciutat tortosina. Portaven 10 anys de relació quan van decidir casar-se i ja fa dos que havien buscat el Lluc. La parella va entrar al centre hospitalari de Tortosa al voltant de les 5 de la tarda, un nen que en principi havia de néixer l'any 2015, però que finalment es va retrasar fins al primer dia de l'any. Durant el dia de dissabte, l'alcalde de la ciutat, Ferran Bel, va visitar el nen, donat que, a banda de ser el primer nascut a les Terres de l'Ebre, també va ser el primer tortosí de l'any.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem a conèixer la previsió meteorològica per aquest dilluns 4 de gener. Ho fem avui amb en Jordi Cruz.
Moment molt febles que estan afectant sobretot a l'oest del país. Amb prou feines deixa algunes dècimes de pluja i també neu al Pirineu per damunt dels 2.000 metres aproximadament. Sembla que aquestes precipitacions pararan al llarg del matí, però tornaran a partir de la tarda i a més poden afectar qualsevol punt de Catalunya. Sempre seran força febles. Les temperatures aquest matí han pujat. De fet, no hi ha glaçades en lloc del país, fins i tot a la costa superen els 10 graus i avui les màximes en general quedaran entre entre els 10 i els 15. Temperatures suaus, amb una mica de vent, sobretot al sud del país i també als cims del Pirineu, on els cops poden superar els 70 o 80 km per hora. A partir de demà, temperatures més baixes. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
És tot per avui a la nostra cita diària amb l'actualitat des de la sintonia de la Cala Ràdio. I us ha acompanyat ha estat Daniel Rodríguez. De les notícies i tornen demà puntuals a les 12 del migdia i en directe a la vostra emissora de proximitat. Podeu seguir connectats a l'actualitat a través d'ametllamar.cat/lacalrtv. Un dia més, gràcies per la seva confiança.